De fet, tots dos s'incorporen a la tertúlia avui mateix. Saludo d'entrada al Rafael Baig. Què tal, Rafael? Molt bon dia.
Bon dia.
Tot bé?
Sí. Bueno, com se, bueno, podria anar força millor.
Podria anar força millor. Sí. Això sempre estem d'acord. Sempre es pot millorar. El Rafael ve per part del sindicat de la CGT. Ell ja està jubilat, però segueix vinculat al sindicat i en aquest cas va ser doncs, treballador de correus, no? Delegat sindical durant temps.
Sí. I de l'administració pública també.
I de l'administració pública, per tant, això de la lluita sindical no caduque, no? És a
no,
dir,
esperem que no,
un se'n va d'aquest món havent sigut sindicalista des del principi hasta el fin, no? Una sí, mica, sí?
Sí, sí. Des que tenia ús de raó, diguéssim.
Sí?
Sí, sí. En el meu cas.
En el teu cas. Avui també ens acompanya la Rosa Aguilar. Què tal, Rosa, com estàs?
Hola, bon dia.
Espera, que no ens sentim ara, sí? Què tal?
Molt bon dia.
Tot bé?
Sí, moltes gràcies.
La Rosa s'incorpora a les tertúlies també, parlarem, és evident, de temes molt vinculats a les seves matèries, és evident que amb tu avui parlarem i molt, no?, de com ha arrencat aquest curs a una setmana, pràcticament una setmana vista, no? Uh-huh. Tot bé, Rosa? Ha arrencat
jo crec que animada la cosa? Arrenca amb un clam per part de tota la comunitat educativa i és la dignificació d'aquesta importantíssima tasca que és la tasca docent. És a dir, aquest és el clam amb el que arranca aquest curs, la dignificació de la professió, que significa moltes coses. Significa millorar les condicions laborals del professorat, significa, perquè de retruc millorarem la qualitat, significa represtigiar aquesta important tasca, posar-la allà on correspon, que tingui la importància que li correspon, no en va. L'educació és el pal de palla de qualsevol societat i, per tant, aquelles persones que es dediquen a educar els nostres fills, els nostres adolescents, els nostres joves, doncs han de tenir un paper fonamental i la societat els ha de considerar com a uns bastions importantíssims. I hem reculat en aquest sentit. Per tant, cal recuperar, cal dignificar la nostra professió i com deia al principi, doncs això significa moltes coses, no? I penso que aquest és el clam principal amb el que arrenca aquest curs.
Les reivindicacions hi són. Hi ha escoles amb moltes complicacions. Parlem, per exemple, del municipi, de Rosselló,
sí,
consellera encara nova, i per tant, us heu pogut trobar amb la consellera?
Sí, ens vam trobar amb la consellera el 4 de setembre. Com a sindicat majoritari al sector educació, doncs, no podia ser d'altra manera. Havíem de tenir una primera presa de contacte amb la nova consellera. Som optimistes. La consellera va situar tres eixos fonamentals del que sembla que vol ser la seva política. La primera seria la millora de la qualitat educativa. En això estem absolutament en sintonia. La segona serà la millora de les condicions laborals del col·lectiu, tant del col·lectiu docent com del col·lectiu de personal de suport a la docència. I en aquest sentit, efectivament, com a sindicat que som, doncs també estarem absolutament en sintonia. De fet, totes les darreres vagues han estat basades en una plataforma de reivindicacions que totes elles eren de recuperació de drets perduts i de recuperació de poder adquisitiu. I el tercer eix que ella va situar va ser la formació professional, que és un punt molt, molt important. I
que té molt de bona part d'alumnat esperant una plaça, no?
I tant, sí, sí. Són 31.000 alumnes que en les seues 10 primeres peticions no han pogut obtenir plaça. Per tant, hem de fer una crítica feroge al departament perquè no hi ha hagut planificació adequada. És a dir, tots sabem que hi ha una alta demanda d'alumnat cap a la formació professional, tant als cicles mitjans com als cicles superiors, i per tant el que ens cal des de fa 3 o 4 cursos és una adequada planificació. I cada curs ens trobem, perquè això ja es va repetir el curs passat, ens trobem amb aquesta problemàtica d'alumnes que no poden accedir a una plaça de formació professional, la qual cosa només beneficia a l'empresa privada concertada, és a dir, centrifuguem alumnes cap a centres privats de formació professional.
Perquè no tenen altra opció.
Correcte.
No?
Empatitzo amb la família que diu, doncs bé, jo a casa no me'l puc quedar, el matriculo en un centre privat, però clar, això és anar en contra de l'educació pública, que entenc que ha de ser la prioritat d'un govern democràtic.
Hi ha hagut molta polèmica amb tot el tema dels desplaçaments de mestres i professors que han hagut i han de marxar a 170 quilòmetres de casa, el que vol dir és que tenen una casa o un pis de lloguer o de propietat en un lloc, Lleida, i han de marxar a Figueres, a Tortosa, a Manresa i tal. Sí. Però això no és novetat, no? Això ha passat sempre, no?
És endèmic, això.
Sí.
No?
Ensenyament endèmic. Sí. Jo de tota la vida que ho he vist, això. Per gent que havia estudiat el magisteri, bueno, ara es diu, com se diu això?
Ciències de l'educació.
Ciències de l'educació. Que per gent de Lleida que han aconseguit una plaça, no sé, a Igualada, a Figueres, a on sigui, per tornar a Lleida, anys, això, endèmic, ensenyament és espectacular perquè passa a molts nivells de l'administració el tema d'apropar-te a casa, on tens probablement la vivenda, etc, la teva vida, i costa moltíssim.
Això vol dir que han de buscar la doble casa allà, la doble vida d'alguna manera, sí, no?
Amb tot el que suposa això de despesa, perquè depèn a on, viure fora no és gens barat,
no.
I les pagues no arriben a... I aquí hi ha exemples claríssims, com podria ficar el cas de la Vall d'Aran, que allí, no a nivell d'ensenyament, qualsevol que vagi a treballar allí ha de guanyar molts cèntims per a poder viure.
I trobar-lo, que és que després és l'altre, no?
Correcte.
El Rafael situa que és una situació endèmica, però tradicionalment el fet de marxar lluny de casa moltes vegades podia suposar que tu, un cop havies aprovat les oposicions i entraves a la funció pública, anaves a concurs de trasllats per obtenir una plaça definitiva. Obtenir una plaça definitiva, doncs, té el risc de que et poden enviar lluny de casa. Bé, si no tens càrregues familiars i demés, és interessant tenir una plaça definitiva, té moltes avantatges, i per tant, sí, moltes vegades anaves lluny de casa i, com diu el Rafael, després has de fer punts per poder-te atansar. En una situació normal de regles de joc de la funció pública, doncs, de mica en mica et pots anar atansant. El problema principal de tot això que has situat tu és el decret de plantilles. És a dir, és el fet que tenim un munt de places bloquejades perquè s'han adjudicat a dit. És a dir, s'han introduït mecanismes de l'empresa privada al terreny de joc de la funció pública d'una manera descarada, la qual cosa suposa que totes aquelles places caramelets que estan més a prop de Lleida estan bloquejades a dit per les direccions dels centres per un sistema de provisió de plantilla que es diu decret de plantilles i que no existeix a cap altra comunitat autònoma.
I perquè és a dir, en aquest cas això atorga a la direcció dir tu aquí, tu allà, perquè jo tinc un cupo de professors que puc triar que es quedin,
exactament.
Per exemple. No?
Per tant, aquelles persones que estan lluny, com deia el Rafael, perquè un dia van concursar i van obtenir una definitiva a Igualada, resulta que ara no poden atansar-se a Lleida perquè hi ha un munt de gent ocupant places amb provisió mitjançant el decret de plantilles, és a dir, provisió a dit. És un escàndol.
Això és un decret que es va aprovar, no?
Sí, és una pota
del govern, no?
De la llei d'educació de Catalunya. Sí. La llei d'educació es desplega en decrets. Es va desplegant en forma de decrets. Un dels decrets és el decret de provisió de les plantilles als centres. Doncs aquest decret és el que ha causat tots aquests estralls.
I fa quan que està implantat aquest decret?
Doncs mira...
Més de 10 anys.
Sí,
sí.
Bueno, la llei és del 2009... I el decret de plantilles potser és del
2012
o del 2015, no recordo exactament.
Sí. Però ja fa uns anys.
Fa temps que estem utilitzant una excepció, una cosa que és excepcional, i l'hem convertit en una norma.
Sí.
Aquest és el drama. I per tant, ara ens trobem amb gent que va opositar aquest estiu passat, no, l'anterior, aquest estiu que acabem, no, l'anterior, més els que han opositat aquest estiu, més els de concurs de mèrits, tota aquesta gent ha hagut de ser col·locada en alguna plaça perquè han de fer les pràctiques, i què ha passat? Doncs que ens hem trobat un munt de places bloquejades, que l'administració ha hagut de fer mans i mànigues per trobar forats per funcionaris de carrera, i clar, on ha trobat els forats? Evidentment, en el cas de Lleida, doncs, en llocs molt allunyats de Lleida. En el cas de Girona, doncs exactament el mateix. És a dir, hi ha hagut una...
És bastant irracional tot plegat, eh?
Sí, perquè a més, les classes estan amb unes ràtios tremendes i, exacte, per tant, el que es necessita és més professorat, no?
Sense exacte. acabes de donar el clau. L'altra qüestió, al marge del funcionament i del decret de plantilles, és la falta de personal, de mestres, de professors d'institut, etc. Provoca un augment de la ràtio per alumne, en el que la qualitat de l'ensenyament baixa considerablement, i aquest és un tema que no volen solucionar. Hi ha un munt, i ja s'utilitza molt, això també ho sabrà més la Rosa que jo, però el tema de l'interinatge, de la provisionalitat, de la temporalitat, això crea estrès, perquè aquella persona... Vale,
no té un lloc concret, no?
Aquest curs està en aquell institut o en aquella escola, etc, però el curs que ve no sap on estarà.
O tres mesos aquí i dues setmanes allà.
Que això ja encara és pitjor.
No?
Sí. Aleshores, el tema de considerar l'ensenyament, com deia al principi molt bé la Rosa, com un pilar bàsic en una societat. Sense un bon ensenyament, aquella societat és impossible que progressi correctament.
Exacte.
I això... Jo no ho sé, si potser no hem fet prou de força o perquè, a més, s'hi afegeix una altra qüestió, que també la Rosa la sabrà molt directe. Hi ha eleccions, hi ha un canvi de govern i el que ve següent vol inventar-se coses.
Exacte.
I ara
vol innovar. Innovar.
Això ho ha fet l'altre, doncs jo faré una altra cosa.
Aquest és un mal que també tenim en aquest país, no?
Sí, la transformació...
Mira, a nivell d'ajuntaments o a nivell...
Ara arribo jo i m'invento la fórmula secreta.
Exacte, sí, sí.
I la poso en marxa, de secreta no té res, no?
He de passar la història per alguna raó.
I quan la fórmula secreta el que ha de coure's és en el sí dels centres educatius, en el sí dels claustres.
Clar.
Són els professionals que imparteixen la docència, els que saben més i millor què li convé a l'alumnat d'aquell centre, perquè no tots els centres són iguals.
Clar.
No tots els centres estan en els mateixos entorns socials, per tant el claustre d'aquell centre sap què és el que li convé més a aquell alumnat. No ens pregunten mai.
És una peça bàsica, el claustre.
Sí, es dediquen a gastar diners en fundacions,
sí,
privades de grans pensadors que ens costen diners, i després resulta que les transformacions que ens proposen el professorat no se les creu i no funcionen. Per tant, el que hem de fer una mica és tirar enrere, com han fet altres societats molt més avançades, repensar què és el que estem fent i sobretot donar continuïtat als currículums, especialment als currículums. És a dir, el que no pot ser és que en 7 anys canviem 3 vegades el currículum. Això és inassumible.
Clar, clar.
Per un professional. És inassumible que cada 2 per 3 hagi d'estar canviant programacions i demés.
Bueno, projectes.
Correcte.
Projectes d'escola.
Uh-huh.
Una escola, un centre, vaja, de tots els nivells, des de primària hasta batxillers. Això es va ficar molt de moda, bueno, inclús es va imposar, cada centre havia de fer un projecte educatiu. Aquí hi havia gairebé una guerra per veure qui, perquè després
quin
hi havia
més
la competència.
Quin tenia més atractiu?
Quin centre tenia més demanda d'alumnat i quin en tenia menys.
Uh-huh.
Això era una mena de competitivitat nefasta per nosaltres, nefasta.
Uh-huh.
Aleshores, aquests projectes educatius, a més, s'han de canviar constantment. Un projecte educatiu, parlant d'un tema tan seriós com és l'ensenyament, no es pot fer a curt plaç.
Exacte.
Ha de ser una cosa que tingui recorregut.
Exacte.
I que vagis polint i que vagis millorant, i si pot ser, i funcione, que se vagi exportant a altres centres.
El que sí que és cert és que la societat canvia molt ràpidament.
Sí, massa.
La innovació tecnològica ens ha atropellat, no?
Sí.
La intel·ligència artificial fa que ara els professors i els mestres i les mestres hagin de revisar i molt bé els treballs, perquè pot passar qualsevol cosa.
Sí,
no?
Sí, sí.
No parlo del tema de les fake news, de tota aquesta qüestió.
Només va faltar la Covid famosa.
Sí,
clar,
sí.
Només
això...
va faltar això.
No, és evident que ser docent, treballar com a docent, treballar com a tècnic de suport a l'educació no és fàcil, perquè tu mencionaves, hi ha una societat canviant, una societat que malauradament sembla que va en malaltint. Ja sé que no és agradable d'escoltar-ho, però és una mica així. Tenim notícies cada dia que sembla que la realitat supera la ficció de tot el que anem escoltant i ens va arribant. tenim tota la irrupció de les xarxes socials, de les noves tecnologies, la irrupció del mòbil, no? Que,
bueno, clar, clar, l'altre protagonista de l'inici de curs, eh?
Exactament.
Sí. Però de vegades, exacte, penso jo, tot i que és un tema importantíssim, jo crec que és molt important, que s'ha de tractar bé. És a dir, cal buscar la fórmula per utilitzar lo positiu de les noves tecnologies,
okay,
i
retallar
lo que són efectes nocius.
Aquí està la clau, eh?
Passa que arribem una mica tard. És dir, això,
sempre, altres, sempre ens atropellen. Clar, no?
Estem que... massa d'acord, eh?
Sí, jo, però sí. Bueno. No. El que altres societats, parlem dels noruecs, dels suecs, ja s'han adonat de que potser no ens convé tant la pantalla o la tablet o el mòbil, i ens convé recuperar la lectura, el llibre, els apunts, el prendre notes, prendre apunts, com fèiem abans, doncs nosaltres anem una mica tard. I quan anem tard, prenem decisions precipitades, que és una mica el que està apuntant el Rafael. És dir, bé, ara prohibim. No, potser no hem de prohibir. Potser
és el com, que hem de fer... com que l'arbre t'impedeixi veure el bosc.
Exacte.
Que és important, eh? Però notícia d'última hora. Aquest curs comença amb la prohibició d'utilitzar els mòbils. Però,
perquè
clar,
tota la polèmica ve del clar, curs passat, clar, i la plataforma de pares,
exacte,
i mares que engega la prohibició.
En fi,
que és molt fàcil dir, ara prohibirem això. Sí, això és fàcil. Però quins mecanismes s'utilitzen per a portar-ho a terme? Això no està ni siquiera estudiat, ni rumiat, que dic jo, no? O sigui, reflexionat a veure quin és el camí per a poder aconseguir això.
L'altre dia escoltava els matins de TV3, ara us en posaré un fragment, una entrevista que li feien al Damià Bardera, és professor, i ha escrit... Professor o mestre? Ara no ho sé. Ha escrit un llibre que es diu Incompetències bàsiques, mm, i crec que el seu discurs és un discurs molt dur.
Sí, sí, sí.
Però potser molt bastant realista.
Sí, era un tema dels que volia tocar, perquè ja hi ha veus molt reputades, de pedagogs molt, molt seriosos, que estan posant en dubte tot el tema de l'ensenyament competencial. Era una de les coses que volia mencionar.
Explica'ns
avui.
Què és, fes-nos una mica de resum, què és l'ensenyament competencial?
L'ensenyament competencial, perquè tothom ens entengui, és que l'alumne no tingui tants coneixements o tant saber i sàpigui fer coses, sàpigui executar. Uh-huh. És a dir, és una mica això. Uh-huh. Aleshores, el que fa l'ensenyament competencial és una mica raconar els coneixements, perquè no m'interessen tant, no m'interessa tant el saber, no? Per a fer que l'alumne doncs pugui fer coses, sigui competent en la resolució de
sigui
problemes.
Sigui productiu.
Exactament. Va molt lligat a la productivitat. És a dir, són tendències que ens imposa la OCDE, uh-huh, per cert, la consellera doncs diu que hi parlarà amb els experts de la OCDE perquè volen estar en sintonia, i no ens convé gens, perquè el que marca la OCDE són pautes mercantilistes, i l'educació no ha d'estar marcada per corrents neoliberals i pautes mercantilistes. És a dir, al tanto amb això, perquè la consellera ja s'ha pronunciat en aquest sentit, i el que ens estan dient els experts de l'ensenyament competencial és que aquest ensenyament competencial, aquesta part d'ensenyament competencial és important, però no és útil a tots els nivells, no és ni útil ni necessari a tots els nivells. És a dir, no podem encetar el camí de l'ensenyament competencial a tots els nivells de l'educació, perquè no funciona.
Però posa'm un exemple, Rosa, és a dir, per exemple, la competència de, jo què sé, tornar-li el canvi a algú que està aprenent matemàtiques, o fer una compra i tornar el canvi, coses d'aquest tipus?
Sí, jo seria la competència matemàtica o la competència digital.
Però, per exemple, la competència de saber escoltar a l'altre, esta no existe, seguro.
No.
Bueno, un exemple brutal, diria jo, és quan van eliminar, no sé si al final o ara diu que ho tornen a recuperar, de sobte van dir, la filosofia no serveix per res.
Això, molt interessant.
No serveix per res, la traiem.
Mare meva.
Quan, sí, sí.
Filosofia o les arts.
És, una altra cosa és que sigui més avorrida, més pesada, però el que s'aprèn a la filosofia és fantàstic. I en canvi això, segurament... perquè estem embotits en una societat neoliberal que diu això no serveix per res, s'ha de saber actuar i ser productiu, pues la filosofia per això no compta.
Correcte. La filosofia t'ajuda...
Ni la història, per exemple.
T'ajuda
tampoc
a pensar.
Sí,
aprendre a pensar.
És molt perillós
pensar. A les societats neoliberals, als governs neoliberals, no els interessa que els ciutadans aprenguin a pensar.
Aquest senyor, el Damià Bardera, diu que no és cert, o almenys ell pot corroborar, que sí que hi ha alumnes que volen masterclass, enteneu-me, que volen que algú els hi expliqui alguna cosa, sí, que desenvolupi una qüestió, no? Escolta'm un fragment.
Jo el que em plantejo és que molts alumnes d'aquests que tenim als centres, tant a primària com a secundària, és probable que hagin anat a fer casals aquest estiu, i no sé fins a quin punt hauran notat gaire diferència del casal a l'institut o a l'escola, perquè amb aquestes noves propostes educatives que hi ha ara, són com una espècie d'extensió del casal de l'estiu, d'aquest espai de lleure infinit, no? I en aquest sentit jo no m'hi sento gaire còmode. El llibre, o gens còmode, el llibre és una mica fruit d'això que ens volen, que ens convertim ara els professors, no?
Damià Bardera representa Damià Bardera i algú més? Quants professors, mestres, se senten com vostè?
A veure, home, no ho sé, no he fet estadístiques. No vinc aquí en qualitat de sindicalista, tot i que podria. No, senzillament jo he escrit un llibre per expressar-me, tot i que em consta positivament que hi ha molta gent que ho veu com jo, o que ho viu com jo, que ho sent com jo. Però vaja, representar no represento ningú. En tot cas, em represento a mi mateix encara amb certes dificultats, de vegades.
Damià Bardera parla de disbarat. Que aquest parell, el terme clau, i així ho escriu, diu, els docents el tenim tan a prop, aquest disbarat, el vivim i el patim tan arran de pell que l'hem normalitzat.
Sí, el que passa que, a veure, jo m'hauria estimat més, que quedi clar, no haver d'escriure aquest llibre. Jo la resta de llibres...
Però no ho puc resistir.
És una entrevista que dura 7 minuts, us la recomano perquè és molt interessant. Ell acaba dient, sisplau que ningú interpreti que jo sóc un professor cremat, sinó que vull traslladar simplement que tinc aquesta necessitat d'explicar, no?, que doncs, sí que hi ha, és professor de filosofia, sí que hi ha alumnes que volen que se'ls s'hi expliqui, que volen aprendre, volen que se'ls expliquin les coses i no tot és això que deia una mica lleure i tal,
sí,
no?
Sí,
passa
sí,
que és un discurs molt radical, no? I, bueno, ara, radical.
És un discurs radical. Segurament aquest senyor jo no el conec, però segurament és professor de secundària.
Sí, d'institut, sí.
Exacte. I perquè els seus arguments me ressonen molt, especialment a secundària. Per què? Doncs perquè el professorat de secundària està notant doncs, que a la primària s'ha doncs, instal·lat tot aquest tema dels projectes que comentava abans el Rafael. Sembla que hem defugit una mica del que tu deies, de l'explicar, de l'escoltar, de l'aprendre a pensar... I vivim una mica en el món feliç, eh? És a dir, bueno, deixem fer, hi ha fins i tot alguns corrents pedagògics de deixem a l'alumne, a l'infant, doncs que...
Fluir,
exacte. Aleshores, clar, fluïm, però després arribem a secundària i a secundària ens trobem doncs, que els infants, aquells petits adolescents, no acaben de tenir el nivell que...
I es produeix el fracàs.
Exactament. Llavors comencem amb el fracàs, no arribem, el nivell del el professorat de secundària, doncs, s'està queixant de que estem, i això el Ramon Camats en un article molt reeixit al Segre ho explicava, doncs, que estem fabricant infants de vidre. Infants que tenen zero frustració,
Ramon,
zero tolerància.
El Ramon és una veu autoritzada,
sí,
eh? Ja
sí,
els ho puc dir de primera mà.
Doncs el Ramon abundava en això, en que estem fabricant alumnes de vidre, fabricant ciutadans amb zero tolerància al fracàs, gent que vol les coses per ahir, molt poc això, molt poc avessats a fracassar, a entreposar, perquè, escolta, quan entreposes t'has de tornar a aixecar i has de continuar. Doncs això és el que ens està faltant, no? Aquest, alumnes que tenen molt poc sentit de l'esforç, que és tot allò que ens van inculcar a nosaltres. És dir, quan
ara aniré aquí, a les diferències, eh?
Exacte.
A les grans diferències.
Molt bé.
I
una cosa que deies que m'ha agradat molt, i és que hi ha alumnes que necessiten que els hi expliquin. I jo en sóc un exemple. És dir, jo aprofitava molt, i no era una gran estudiant, no m'agradava el llibre, però m'agradava molt escoltar. I aprofitava molt i entreia molt profit de tot allò que m'explicaven. Tant és així que moltes vegades els exàmens els aprovava per tot allò que havia escoltat. perquè m'encantava que m'expliqués, i continuo igual, o sigui, a mi m'encanta anar a visitar algun museu algun, i que
m'expliquin.
I que m'expliquin, no? Per tant, bueno, està clar que el que apuntava aquest senyor Bardel?
Sí, Bardera. Damià Bardera.
Doncs és una mica el clam bastant, que està quallant bastant a l'educació secundària especialment.
Jo crec que també hi ha un altre tema, i que no sé si va ben bé la cosa per aquí, de diguéssim, teories pedagògiques, ja fa més d'un segle que n'hi va haver algunes ja de molt progressistes, okay, que fugien de lo que era aquella educació de la
com, la letra con sangre entra.
I a vegades jo crec que aquestes teories, ja prestigiosos pedagogs que han escrit molt al voltant, jo no sóc del món aquest, però n'he llegit, i jo crec que s'han mal interpretat moltes vegades. Una cosa és determinades escoles, el seu projecte és que l'alumne sigui més lliure, més connectat amb la natura, etc, etc. I a lo millor menys arrels quadrades, per a dir alguna cosa. Però les arrels quadrades també són importants.
Mira, és que ahí...
S'ha de buscar un equilibri, i això em penso que no s'ha aconseguit en absolut.
A mi, jo, com defecte de formació professional, ahir en una terrassa estava sola i a la meva vora hi havia una mare i una filla, i jo, sense voler, vaig connectar una mica amb la conversa, no? I la filla li deia a la mare, és que a mi la IA m'ajude, la intel·ligència artificial m'ajude a entendre tot el tema de les arrels, no, bueno, un altre tema matemàtic, ¿vale? Les equacions, perdó, sí, no em sortit la paraula. I em diu, factor 1, factor 2, factor 3, i dic, ostres, pues això és una bona interpretació de la... És a dir, això és un bon ús, si amb ella l'utilitza per entendre els passos a l'hora de fer una equació i la porta a que ella ho faci, ostres, doncs anant una mica per aquesta cosa que dèiem del bon ús de les noves tecnologies, no?
Claro, claro.
Vull dir, no hem de demonitzar-ho, sinó al contrari, no? Intentar apropar-nos-hi de la millor manera possible, de la forma més sana possible. No vull treure les edats a sobre de la taula, però, però la diferència de quan vosaltres estudieu és abismal a l'educació d'avui, no?
Sí. Absolutament.
Posant de relleu que cap educació és la més boníssima del món ni cap època és la millor del món, no? Tot és millorable, no? Però clar, ha canviat tan radicalment, no? Molt. Que el xoc ja és tan gran entre primària i secundària, i secundària i batxillerat, i la universitat, o el món laboral, o la formació professional, que aquesta gent que creix ara té quatre xocs, correcte, al llarg de tota la seva...
Sí, sí, sí.
No?
Sí, sí, és així. La nostra època, la del Rafael i la meva, és una mica
vam
diferent,
estudiar,
no?
Una part
amb èpoques diferents.
A la dictadura.
Bueno, però està bé, està bé, està bé. Està bé per saber-ho.
Fins a tercer de primària amb dictadura, i després va començar la transició per a mi, no? A veure, té avantatges i inconvenients, i les comparacions sempre són odioses, però jo recordo que érem 40, no se sentia ni xirric ni mirric, que diríem aquí a Ponent, a classe, i per tant jo dubto que totes aquelles mestres que passaven per l'aula, la de llengua, la de tal, la de matemàtiques, s'assabentessin realment de com érem les 40 individualitats. És a dir, no hi havia aquesta...
aproximació.
Aquest interès o aquesta aproximació per saber com érem cadascú de nosaltres, no? Que és el que ara estem intentant des de les aules, no? Estem intentant tractar a l'alumne des del seu punt de vista, posar-lo al centre de l'aprenentatge, no? Per tant, hem de saber com és l'alumne, l'hem de conèixer. Clar, això, llavors que érem 40, era impossible. Però és que avui dia és doblement impossible, perquè a part tenim el repte, aquest repte de conèixer l'alumne, de posar-lo al centre, de saber com és, d'entendre quines són les seues necessitats. Si tens 35 alumnes en una aula de quart d'ESO, és absolutament impossible,
claro,
perquè a més hi ha tots aquests inputs externs que hem comentat, xarxes socials, mil inputs de dispersió, que afecten
total
directament a l'alumne, famílies molt diferents,
sí,
la família ha canviat molt.
Aquest és un altre tema, que potser sí que tenim tema.
Exacte.
I tot el tema de l'alumnat també no ha vingut, la, no? La llengua, el domini
de... La llengua, les famílies...
L'àmbit, claro, perquè
l'àmbit familiar...
Això que en diuen l'ensenyament és una comunitat educativa, que estan els ensenyants, els alumnes i les famílies.
I les famílies.
Són tres potes d'una taula, no? I la veritat és que en moltes èpoques, ara ja he perdut el nord perquè les meves filles són grans i tot això, però no s'ha portat massa bé. És a dir, no hi ha hagut la col·laboració necessària. Els ensenyants sempre han tingut una mena de reparo. Jo que sempre vaig estar... Abans eren APAs, ara són AFAs o no sé com.
Ara són associacions de famílies.
De famílies.
Inicialment APAs de pares només, després de pares i mares,
exacte,
sí, i ara famílies.
Bueno, està molt bé tot això.
L'evolució.
Però sempre hi havia una certa prevenció. No, és que què volen, eh? I en alguns aspectes tenien raó. Per exemple, no sé si estaràs d'acord, Rosa, però jo penso que la educació és fonamentalment de la família, la educació.
La educació, ara, efectivament.
Evidentment, el centre ha de col·laborar en aquesta educació i és el que ha de portar coneixements. Uh-huh. Però, clar, hi ha moltes famílies que no, vostè va educar el meu fill, i això no és així.
Clar.
Això no és així.
Hi ha una certa intromissió de les famílies en la tasca dels docents?
Sí, hi ha les dues coses.
I dels docents en les famílies, també, no?
Desintonització, en molts casos. O sigui, la família i el centre educatiu han totalment desintonitzats. És a dir, per tant, ja veus que rasques i darrere d'aquell alumne no hi ha gran cosa, el que deia el Rafael. Allí no s'eduque, allí no es plantegen valors, no s'estimule... I després hi ha l'altre vessant, que seria aquesta de vaig a tutoria i li explico al docent què és el que ha de fer amb el meu fill. Aleshores, hi ha aquestes dues vessants avui en dia, no? O pobret el meu nen que l'ha suspès, o li has posat un 7 quan li havies de posar un 8,5, per què li has posat un 8,5? A veure, això és inacceptable.
Però jo, que sóc una altra generació, és que jo crec que mai a la vida del món me podria imaginar als meus pares dient-li al professor o a la mestra vostè per què ha fet això o vostè per què ha valorat això d'així.
Bueno, doncs jo que tinc dos fills, un de 31 i un de 30,
clar,
te puc garantir que si ho faig, els primers que m'haurien...
s'haurien
emparat moltíssim serien els meus propis fills.
Sí, sí.
És dir, on vas tu a qüestionar res, mare? Vull dir, doncs avui en dia tenim aquest problema, un problema de desintonització i un problema d'ingerència inacceptable a la tasca docent. Per això tornem a l'inici, la dignificació de la professió docent passa correcte. També perquè les famílies entenguin que de casa es ve educat i a l'escola o a l'institut el que fem és treballar els valors, els coneixements, el saber. I si no tenim clar això, com a societat,
tot no està d'acord.
No anem bé.
És difícil, eh? És complicat. O sigui, complicat. L'ideal seria que això encaixés perfectament, no?
Correcte.
El que passa és que hi ha tant... que la diversitat és boníssima, però la diversitat a vegades fa, no?
Correcte.
Que no sigui fàcil.
La Rosa ha tret una paraula que és la tutoria, que jo crec que encara avui dia no es valora correctament el que és una tutoria. En molts casos per part del tutor i en altres, la majoria, per part de la família. No es valora aquell moment que és interessantíssim, és precisament el moment en què es pot d'alguna manera donar la informació que a lo millor el mestre no la pot veure perquè té 40 alumnes o 35 i allò és impossible conèixer a cada un d'ells i les seves diferències, perquè si hi ha 35 alumnes, hi ha 35 casos diferents.
Sí, sí.
No.
I dintre d'un... I un mateix alumne
afortunadament,
pot, i un mateix alumne pot tindre 50.000 casuístiques dins del seu àmbit familiar, no?
I el mateix alumne és diferent a l'escola que a casa.
Sí.
I també mos passa.
Sí, sí, sí.
Un alumne que a casa és d'una manera, es pot aguantar, és molt mogut, i a l'escola té un altre... Juga un altre rol.
Juga un altre rol.
I això també mos passa. Sí, llavors és molt important aquest... Ves canviar informació amb la família, no? És molt cert això que diu el Rafael, que no es posa en valor la funció de la tutoria.
No. O després aquella necessitat que tenim els pares i mares d'estar informats cada 5 segons, no? Això també passa, no?
També.
És que no m'han dit res. Sí. Bueno, però si no t'han dit res, és que no passa res.
No hi ha notícia, no?
Tenim aquesta necessitat de saber cada segon què fan.
I quan passen a l'institut, aquí hi ha un canvi molt dràstic.
Molt.
A l'escola hi ha un contacte bastant directe. Infantil, seguríssim. Sí. Bressol infantil, aquest contacte diari... a la primària ja...
Però ja hi ha xoc, eh? Ja hi ha gent que diu, ostres,
sí,
ja és que d'I2 a I3... Uf. Sí.
Però quan entres a l'institut, les famílies ja deixen de participar, però en picat, eh?
Sí,
clar, clar.
Sí, només, cal veure com les, només cal veure que les AFES,
sí.
Les quotes de l'AFE minven molt als instituts, hi ha molt, molt poc interès
ja,
en participar.
Ja no parlem de batxiller, que sí. Són pràcticament
inexistents. Bueno, però en certa manera també està bé que prenguin relleu ells com a protagonistes de la seva, no?
Sí,
de
sí,
la
sí.
Seva, del seu camí educació. És a dir, jo recordo, mira, és que recordo i molt haver tirat endavant manifestacions al pati per coses de no sé què,
sí.
No?
Molt bé,
això, no feia, això no ho feien sí. Els nostres pares, ho fèiem no. Nosaltres.
Ui.
No? Sí. Clar, empoderar-los una mica,
sí,
en
sí.
El bon sentit.
Empoderar-los en aquest sentit que parlàvem i que apuntava aquell article no? Del Ramon Camat, responsabilitzar-los, fer-los més, treballar aquests valors de l'esforç, de la lluita, no? El valor, la lluita eduque, no? Era una de les molt, consignes sí, que hem cridat
sí, sí, sí.
Molt. Sí, és veritat, és una de les consignes que hem cridat en les darreres manifestacions, la lluita també eduque.
És un tema, clar, que podríem...
Apassionant.
És un tema apassionant, realment. Sí. Eh? Jo crec que ens falten potes aquí. Estaria bé també fer com una mena de monogràfic d'educació, no? Amb AFES, amb pares, amb mestres,
sí,
amb profes, no? Amb,
sí.
Per
sí.
Veure una mica les inquietuds.
Un altre aspecte, per deixar-lo apuntat,
sí,
perquè
sí, sí,
també
sí.
N'hi hauria per una tertúlia sencera.
Segur.
O diverses, és el tema de la salut mental, que ara
sí.
Se'n diu salut mental. Jo ho sé de primera mà perquè la meva filla petita és psicòloga. I de sobte, com és que apareix tantos casos d'atenció que necessiten del canalla, eh? I,
sí, sí.
I sobretot de
l'adolescents.
Sí, sí, i adolescents.
Sí.
Ha sortit de sobte, això?
De la Covid cap aquí especialment.
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 De la Covid cap aquí especialment.
Especialment.
Sí. A tots els nivells i en tots els sectors.
Però ara, de sobte, se'n donen compte que hi ha... És una frase que no m'agrada gent, no? Però famílies desestructurades, això és com una frase feta ja. I n'hi ha. I no cal que siguin de no sé on o...
No, no.
No.
N'hi ha per la banda de dalt i per la banda de baix.
Efectivament. Això. O sigui,
tots estem a la loteria.
Sí. El tema...
Al bombo.
No només de l'ensenyament. El tema de la salut mental, i sobretot des del Covid, té una predominància ara. Bueno, de sobte se n'han donat compte de que no és només... que tinguis bé la pressió arterial i tot això, sinó que hi ha una qüestió
sí.
de comunicació, de sociabilitat, etc, que és molt important.
Tu havies parlat alguna vegada, Rosa, i ho havíem aportat aquí, el tema de la presència de la infermera escolar als centres.
Sí.
Però jo ja no sé si s'han de plantejar també altres perfils, per exemple el del psicòleg, no?
Sí, efectivament, sí, sí. A més, tornem a l'inici, no? Dignificar la professió vol dir... doncs cuidar els nostres professionals, que no els cuidem prou. Tenim protocols per abordar agressions d'alumnes, però en canvi no n'hi ha cap que clarament abordi les agressions d'alumnes o els insults cap al professorat. És a dir, és increïble. I com deia el Rafael, hi ha molts problemes de salut mental i en el nostre col·lectiu doncs jo diria que hi ha un repunt molt bueno. Important de la Covid cap aquí de persones que pateixen situacions emocionals i psicològiques molt dures relacionades amb l'estrès de la feina, sí. Amb l'excés de burocratització, amb aquest ambient que es viu a l'institut de tensió, doncs perquè, bueno, perquè per una banda per les hormones dels alumnes
sí.
I per una altra banda perquè
això també seria una mica endèmic. Si busquéssim estadístiques, veuríem que el sector dels mestres i professors tradicionalment era el sector on se produïen més baixes laborals per depressions, per ansietats, etc. Perquè molts s'enduien, quan plegaven la feina, no plegaven la feina. Estaven donant voltes...
Una implicació emocional molt alta.
Això ha estat tradicional,
sí.
Eh?
El que passa és que, i m'agrada molt que hagi estat el tema, perquè recentment, a més d'una manera com a molt oportunista des del meu punt de vista, resulta que surt a la premsa que 1.600 baixes s'han produït des del que portem de curs al sector ensenyament, A mi em sembla que és una informació molt demagògica, perquè tothom es pensa que 1.600 mestres o professors han agafat la baixa i resulta que en aquests 1.600 tenim les maternitats, tenim les paternitats, tenim els permisos, tenim les llicències, tenim moltes coses.
I tothom ho atorga
a un...
Jo voldria donar-vos una xifra. 1.600 vol dir de 100, si fóssim 100, que no ho som, som 90.000, serien dos professors malalts. I vull deixar-ho clar, perquè això és una campanya oportunista de desprestigi del col·lectiu i que cal revertir especialment a l'opinió pública, que tothom tingui clar que això suposa dos mestres d'un muntant de 100. Aquesta seria la proporció, val? Perquè no són 1.600 baixes.
Explicat o comunicat d'una manera...
Exacte. No són 1.600 baixes.
Això és un altre tema apassionant, la comunicació, que això us afecta molt a vosaltres.
Anava a dir, és que la figura del psicòleg està clar que seria absolutament necessària, però jo no sé si ja on estem situats tecnològicament parlant, amb aquest ús que en fan de les xarxes, amb la informació que ells doncs, comparteixen, repiulen... No sé si seria fins i tot interessant que algun periodista formés part del Consell Escolar, perquè al final la manera en què es comuniquen i com es comuniquen pot generar problemes després de salut mental i a tots els temes dels ciberbullying per aquests abusos i per aquestes històries i per haver compartit coses o per haver entès que una notícia és allò i que allò és veritat absoluta quan no ho és.
Correcte.
No?
En definitiva, el que necessitem, a banda de tenir experts en comunicació, que seria molt desitjable, és infermera escolar per atendre adequadament els alumnes que tenen necessitats educatives específiques i després necessitem reforços de psicòlegs i d'experts en salut mental que treballin amb el col·lectiu docent, que els cuidin. Necessitem que l'administració entengui que nosaltres necessitem també que des del punt de vista de la salut laboral ens cuidin, especialment el que fa la salut mental, perquè tenim, pues, com deia el Rafael, moltes baixes per depressió, moltes baixes de caire emocional.
I això entraria en això que has explicat també, que és la dignificació.
Correcte. Correcte.
Entraria al mateix sac, perquè és que al final... De fet, una de les etapes més importants no és aquesta, no? La del camí educatiu, no? La del camí que comencem a la bressol, no? Que no és obligatòria, però vaja, que molts nens i nenes avui en dia doncs, comencen a la bressol i acaben a batxillerat o no, o a formació professional.
No acaba, és un camí al llarg de la vida. És un camí al llarg de la vida que té unes etapes molt potents a l'inici, però és un camí al llarg de la vida. El camí educatiu és un camí de...
No es deixa mai d'aprendre.
No es deixa mai d'aprendre. Per tant, si tenim una bona base, si hem construït una bona base, si ens hem cregut allò que dèiem de que l'educació és el pal de paller de la societat, doncs aquests ciutadans continuaran en aquest camí educatiu d'una manera sana, d'una manera conscient, d'una manera crítica. D'una manera crítica, molt important.
Molt important.
El tema de l'esperit crític ja no... brilla per su ausència o no?
I, a més, ara, el que et diuen crítica s'ha convertit en l'insult.
Sí.
Gairebé no hi ha crítica, hi ha insult.
Sí, lligat amb la pèrdua de valors, absolutament.
Absolutament.
Sí. L'insult i la violència són la tònica. I és cert, s'ha perdut aquest esperit crític, aquesta crítica constructiva, aquest debatre per arribar a un consens o per bueno, doncs
sense crítica no s'avança.
Exacte,
està clar. El que passa és que s'ha d'entendre, no? De quina manera es pot fer. Insultar no vol dir jo puc dir el que em doni la gana.
I això
no escudar-te en la llibertat d'expressió, no?
Exacte. Que també i això s'ha d'ensenyar a casa i també ho hem d'ensenyar transversalment quan impartim els nostres continguts als centres educatius.
Està bé que també les famílies ens puguem, d'alguna manera, no emmirallar en el que les corrents de moda diuen. Perquè, clar, si t'emmiralles en les corrents de moda, tu el no participa de la teva vida.
Clar.
Quan el no sí ha de participar en les nostres vides i participa dia a dia, no?
Sàpiga dir no. Això sé que les meves filles m'ho han recordat moltes vegades. Diu, és que vosaltres de tant en quant sabíeu dir no. Bueno, pues que no passa res, després ja arribarà el moment en què ho hauràs de dir tu o com sigui, però el dir no és important.
Molt cert, és la primera cosa que vaig aprendre quan vaig portar els meus fills a l'escola Bressol, si porten 18 mesos, i ens feien una escola Bressol municipal, I li estaré sempre infinitament agraïda a la psicòloga que ens feia les xerrades per les tardes, una vegada al mes. I la primera xerrada, jo era una mare de 26 anys, i ens va dir, als nens se'ls ha de frustrar, als nens se'ls ha de deixar clar el no. És la primera cosa que com a mare, perquè no hi ha escoles de mares, no. Ningú t'ensenya a fer de mare.
No hi ha manual.
És una mica allò a la selva.
I això és una de les premisses que em va quedar clara, segurament perquè a casa meva m'havien educat en aquests valors i en aquesta manera, no? De dir, no,
per aquí no.
Per aquí no, quan és no i no és sí, i per tant, doncs, i crec que és molt important, doncs això, tenir clar el que deia el Rafael, no? Que educar en el no també és fonamental. Sí.
Com però, lo del compartir, és que jo és una dèria que
altra,
tinc.
Una és una dèria que bonic. Estic vivint. Jo ara que tinc dos nets, i no sé, suposo que potser és algo genètic o natural, no? Però sempre hi ha aquell,
ells no volen.
Aquell individualisme. Això
ells no volen compartir.
Sí. No.
Però forma part de la nostra feina dir-los que s'ha de compartir en aquesta vida?
Quan els hi portem algo, el gran diu, això és per mi. No, això és per compartir.
Sí, sí.
Costa de ficar aquest
sí, però són aquests
valor,
valors per construir una societat més justa, més segura.
Claro.
Una societat en què puguem i que piguem tots i puguem viure tots en harmonia. És que són valors bàsics. No estem descobrint la sopa d'all.
No.
Però a vegades sembla que sí, eh?
Exacte.
Sí. A vegades sembla que sí.
Potser tornant al començament del que dèiem de la importància de l'ensenyament, i curiosament és dels serveis bàsics d'una societat, el primer que hi ha retallades és quan n'hi ha. És el primer.
Salut i ensenyament?
Salut i ensenyament.
Sí.
Ja no diem cultura perquè cultura ja desapareix del mapa moltes vegades.
Sí.
Bueno, i avui precisament al territori veí, a l'Aragó, els mestres i professors se manifesten a les tres províncies perquè n'estan farts de retallades. És a dir, que no és només a Catalunya que passa això, eh? Que a Catalunya déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do. Potser
portem... Sempre hem sigut els pioners i els capdavanters.
Number ones, exacte, amb retallades.
No vol dir que no passin d'altres llocs, que també...
Sí, però que sempre anem al capdavant, no?
Sí.
O sigui, amb el decret de plantilles, jo a vegades als aragonesos, als companys de l'Aragó, els dic que quan vegueu les barbes de...
Del vostre
veí. De plantilles és un invent... que a les administracions els hi va molt i molt bé, per tant, al tanto, perquè això...
Allà no ho tenen. Dius que és Catalunya l'única
comunitat autònoma que tenim aquest sistema de provisió. Sí.
La lluita la seguirem veient, no?, al llarg de tot el curs,
i tant.
Perquè les necessitats hi són dia rere dia, no? Les escoles, les infraestructures escolars, és que hem parlat molt de Rosselló, però és que Rosselló necessita una escola.
Sí, Rosselló, Alcarràs té dos centres en barracots...
Quantes caragoles que en deien n'hi ha?
Exacte.
Quantes? Que
moltíssim,
porten anys en caragoles.
Moltíssimes, i a més algunes ja estan rovellades, és a dir, que dius, home, sí, a Cervera...
Bueno, amb dificultats tèrmiques, amb dificultats... Els nens han de ficar una jaqueta a l'hivern perquè allí fa fred.
Sí, efectivament, ahir comentava un company d'un institut de Cervera doncs, que tenen quatre mòduls, dos de petits i dos de grans. Mòduls vol dir allò que en diem les caracoles o els barracots. I amb un sol aparell de bomba de calor.
De bomba de calor.
Clar, un barracot gran amb un aparell de bomba de calor vol dir que quan apagues la bomba de calor allò és una nevera.
Clar.
És impossible treballar. I a l'estiu...
Un forn.
Amb un aparell, és un forn.
Tot el tema dels ventiladors. Aquest any, no sé si com que hem tingut un estiu una mica diferent, no sé com va acabar el juny, Rosa, no va acabar tan...
No, justament el juny va ser...
Calorós?
El més calorós de l'estiu pot ser, el juny.
No, però... va ser el maig, jo crec. El maig va ser...
L'any passat,
sí,
això.
Va fer molta calor.
L'any passat va ser brutal.
L'any passat, sí.
I després el juny va suavitzar.
Sí.
I bé, estem, doncs, precisament el dia d'inici de curs, nosaltres vam estar davant d'un centre de màxima complexitat presentant la campanya que us explicava al principi de dignificació de la professió docent i vam coincidir amb l'alcalde. Curiosament, vam coincidir, no ho sabíem, però vam coincidir en aquell centre i vam aprofitar per recordar-li que la responsabilitat de la climatització dels edificis de primària és de l'Ajuntament.
Sí
que ens va ens va comentar que ja hi havien previstes dues actuacions en dos centres, però clar, dos centres és molt poca cosa. I la nostra proposta pues, aniria potser en la línia del que s'ha fet a Barcelona, que amb la taxa turística, ja sabem que Lleida no és una ciutat especialment turística, però amb la taxa turística...
No ens podem comparar amb Barcelona?
Exacte.
Si fem pagar ja no vindrà ni Déu.
S'han pogut climatitzar moltíssimes escoles. I climatitzar vol dir no posar a aparells d'aire acondicionats, que ja entenem que no estem en un moment
ja, fàcil.
Degut a la crisi climàtica, doncs no ens podem permetre posar aires condicionats a tot arreu, però sí buscar fórmules, posar plaques solars a molts centres perquè puguem tenir més d'un refugi climàtic, perquè puguem tenir les caracoles ben, si les hem de tenir, si sí. Més no, que s'hi pugui treballar.
Però que s'entenguin com, com una situació provisional, temporal.
Provisional, clar, provisional, sí, sí, perquè allí se mos eternitzen i sí. No hi ha manera, no?
El curs ha arrencat, és que arrenca així com mig-mig, perquè després hi ha l'11 de setembre, no? I és festiu i és com que no ha arrencat, però ja està, no? La cosa ara ja està funcionant amb normalitat. Alguna queixa en concret de del territori que sigui molt clara, Rosa?
En general, la queixa seria de molts equips directius que no... finalment no han tingut tota la plantilla
a temps. Aquest, el principal problema
el primer dia de curs.
El centre ja ha començat sense sí, X ensenyants.
Demanem començar abans, no ho demanem nosaltres, en absolut. L'administració vol començar abans, però les plantilles no estan al centre, amb la qual la gent no coneix ni els topants del centre, no coneix els seus companys, no pot preparar adequadament el curs, i a sobre... a sobre de que apreten perquè comencem abans, doncs a sobre resulta que no són capaços de tenir la plantilla a 1 de setembre coberta adequadament. És veritat que tenim mancances en algunes especialitats concretes i per tant ens manca professorat a la borsa, però també és veritat que la planificació continua sent molt deficitària i el clam de moltes escoles és no tinc tota la plantilla. Estic, ja porto pràcticament 2 setmanes de curs i no tinc tota la plantilla.
Veurem com avança tot plegat. Anirem seguint una mica les novetats en aquest sentit. He començat parlant de la Lluna. No sé si vosaltres us afecta molt el tema dels efectes de la Lluna. Diuen que la Lluna fa dormir menys. No sé si heu tingut unes nits una mica d'insomni aquests dies.
No, jo crec que amb l'edat vas dormint menys sempre.
Sí,
eh? Sí, és
però,
cert.
Però bueno, sí. Jo no hi crec massa en això.
No, eh?
Que científicament sempre sé que té sí, la Lluna té efectes,
sí, sí,
no?
Sí.
Però jo no ho sé, tampoc no m'hi fixo. Per cert, que era aquesta nit que hi havia com una mini eclipse.
La superlluna, aquesta passada nit.
Sí,
per això us ho preguntava. Sí.
No, ni m'he enterat.
No, bueno,
tu tampoc, Rosa.
No he notat res diferents. Jo el que procuro és intentar fer la feina cada dia ben feta i passar per la vida... comportant-me com en base als meus valors per poder anar a dormir tranquil·la, justament, no? Això és una cosa que em va ensenyar el meu pare, em deia, a mi el que m'agrada, sempre ho deia ell, el que m'agrada és poder anar a dormir tranquil.
Exacte. Vull dir... I és una pràctica que jo porto a terme diàriament i és quan em fico al llit a dormir, primer fer un repàs del dia.
Molt bé. Un repàs del dia?
Sí.
Molt bé.
Però mental.
Sí, claro. Has tirat allí, a veure, què he fet...
És un bon exercici,
sí.
També,
sí,
eh?
Que normalment, i això sempre me'n recordo, que era una frase molt bonica, que em deia les meves filles quan baixaven de l'escola, és a dir, com ha anat? Una mica bé i una mica malament. I era una resposta perfecta.
Sí,
i llavors fas aquest tipus de reflexió i sense més ni més te quedes adormit.
Ah, mira, doncs ho posaré en pràctica, eh?
Sí, sí. Proveu.
Però jo tinc caralla molt petita, llavors lo del dormir és altra cosa. És sí. Una altra història. Qualsevol cas, avui us agraeixo molt que haguem abordat i molt tot el tema d'educació. Teníem a USTEC i hem aprofitat una setmana després de l'inici de curs per aprofundir una mica més, però jo crec que sí que hauríem de mirar de muntar una mena de monogràfic que parli amb totes les potes una mica participants de tota aquesta comunitat que dèiem educativa. per abordar una mica les necessitats i les inquietuds, no? Perquè al final la ràdio pública vol això, no? La ràdio local al final el que vol és escoltar la gent i crec que és important que no ho oblidem. Avui que hem parlat també de la importància d'escoltar. Rafael, Rosa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Espero que hagi sigut una bona inici de tertúlia per vosaltres.
Bueno, sí, penso que ens ha respost, no?
Sí, sí, moltes gràcies a vosaltres, perquè a més penso que s'ha de posar en valor. Sí. Ojo, no solament la ràdio pública, sinó la ràdio local.
Jo estic bastant enamorat de Ràdio Rosselló.
Sí,
de...
sí. El Rafael no és objectiu, però ja no. Està. Però ja està. Gràcies a tots dos, que vagi molt, molt bé el dimecres. Vale.
Adéu-siau.
Adéu.